L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El que espero de la secundària és, a part d'aprendre moltes coses noves i fer amics, poder aprendre a treballar més per mi mateix, trobar el nostre mètode de treball. I a la primària trobo que ens ensenyaven molt com un mètode de fer i espero que ara a la secundària aprenem doncs, més a trobar-nos el nostre camí en l'àmbit de treball. I també espero que sigui una etapa molt divertida i que m'ho passi molt bé.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el Pere, diu la professora Meritxell Blai. L'ESO s'ha convertit en una escola bressol, en un pàrquing de nens que no poden repetir i ja ni tan sols suspendre perquè els has de dir que no han assolit els continguts. Van passant aprenent allò just i quan arriben a batxillerat tenen 2 anys per enfrontar-se a la selectivitat i aleshores és clar que els has de pressionar. De la secundària que volem i de la que no volem en parlem avui amb...
Meritxell Blai, presidenta de l'Associació de Professors de Llengües Clàssiques de Catalunya i professora de grec i llatí de l'INS Cambrils. Xavi Murillo, director de l'Institut Nou Barris. I Teresa Terrades, docent a l'INS Escola Intermunicipal del Penedès. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs el curs ha començat amb nous currículums derivats de la nova llei d'educació, la LOMLOE, pendents d'aprovar, cosa que preocupa alguns docents de secundària. Quina és la secundària que volem? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. I ens la fem amb la Meritxell Blai, presidenta de l'Associació de Professors de Llengües Clàssiques de Catalunya, PLEC, i professora de grec i llatí de l'INS Cambrils, i que vam conèixer en una entrevista al VilaWeb amb el títol L'ESO s'ha convertit en una escola bressol. I ens acompanya també Xavi Murillo, director de l'Institut Nou Barris de Barcelona, i Teresa Terrades, docent a l'INS, Escola Intermunicipal del Penedès i coordinadora pedagògica. Benvinguts tots. Van penjar l'entrevista a Telegram de l'Ofici d'Educar. Hi va haver un cert debat, i va haver qui va trobar una falta de respecte associar l'escola bressol a pàrquing de nens. I la Mercè va afegir, la secundària és la pitjor etapa que avui dia existeix, com a mínim a la pública. Pocs centres se salven, tret dels que la Meritxell critica, secundària és com que acabi ja, perquè si no, m'has matat les ganes de continuar estudiant, em falta poc, deia ella. Meritxell, Xavi, Teresa, teniu aquesta impressió que estem en aquesta situació crítica, ara que just hem començat la secundària?
Bon dia. Bueno, jo crec que la secundària que volem és una secundària on l'adolescent i jove estigui al centre de l'aprenentatge. Això vol dir que la resposta que han de donar els instituts ha de ser una resposta d'acompanyament, d'orientació, perquè no abandonin i tinguin ganes de continuar i de formar-se perquè vegin utilitat en el sistema educatiu. Jo crec que la primarització o la bressolització de la secundària implica que en la secundària s'obren espais de debat pedagògic que tradicionalment no hi havia, profuns, i a més aquesta situació de l'alumne en el centre de l'aprenentatge, més que no passi el currículum. Per tant, per mi aquesta, no, aquesta primarització i bressolització de la secundària és això.
Meritxell, Teresa, què no ha de ser la secundària i què sí ha de ser la secundària?
Jo, per al·lusions, bon dia, vull explicar una mica la frase de l'escola bressol i del pàrquing de nens perquè està treta del context on es va escriure. Llavors, jo no estic a favor del debat profund que hi ha d'haver a la secundària perquè tenim un greu problema d'abandonament, com bé diu el Xavi, i per mi l'alumne és i ha estat, és i ha d'estar en el centre. Per tant, jo no parlava de... fer una crítica, no criticava l'escola bressol, ni criticava que fos un pàrquing de nens, sinó que per algunes persones, no per mi, evidentment, per algunes persones l'escola s'ha convertit en... els instituts s'han convertit en això, en un lloc on deixem els nens sense que ens importi el que fan a dins. Quins continguts s'hi aprenen? Jo vull una secundària amb continguts, on l'alumne continuï estant al centre, on s'aprengui de maneres noves, on hi hagi nous debats, on hi hagi noves mirades, perquè no he estat mai en contra de diferents mirades pedagògiques, on hi hagi humanitats també, si us plau, on hi hagi humanitats també, i tecnologia, perquè les humanitats i la tecnologia no estan en cap cas renyides, no? Per tant, coincideixo amb el Xavi que hi ha d'haver un intens debat, que hi ha d'haver el centre a l'alumne, però que hi ha d'haver continguts i que hi ha d'haver currículum. I no el tenim. Comencem sense el currículum desplegat i sense el currículum concretat i sense consens i sense debat. Per tant, recollint una mica el testimoni del Xavi, de moment això és el que jo vull afegir.
Teresa?
També a tothom. Jo diria que la secundària ha de ser, sobretot, un lloc d'aprenentatge, com les diferents etapes educatives, tenint en compte que estem treballant amb adolescents, no? I que les seves necessitats i les seves expectatives canvien radicalment de quan venen de la primària. Jo entenc que, sobretot, hem de cuidar un procés, que és el procés d'aprenentatge, perquè això és el que no poden perdre al llarg de la vida. I això ens obliga, no, a treballar els coneixements, tenint en compte que s'aniran fent cada vegada més abstractes o més complexos, i nosaltres ens hem de centrar molt en poder treballar en entendre el que es llegeix, saber-se expressar, discernir la informació, resoldre problemes, trobar solucions, superar frustracions, assumir riscos. És a dir, tot aquest conjunt de processos, entenc, que són els que haurien de regir, sobretot dintre de la secundària, en la idea de que els adolescents trobessin el seu espai i que se sentissin que anar a l'institut els fa un pas a la vida necessari i millor per tirar endavant després, no? Per continuar aprenent després. Entenc que la secundària no ha de ser un parc temàtic, que a vegades també diem, no? Que si venen només a triar i a divertir-se el que volen fer, crec que això no ho ha de ser. Tampoc ha de ser un aprenentatge memorístic que no tingui, doncs, connexió amb el seu entorn. Crec que ha de tenir molt de sentit per ells perquè tingui sentit posar l'esforç que necessiten posar-hi, i que hauríem de ser capaços de trobar un equilibri entre el nivell de dificultat dels aprenentatges i la possibilitat d'assolir-los, i que en això es descobrís el plaer també de superar aquests obstacles amb mitjans propis, però perquè és interessant aprendre i perquè és millor aprendre que no fer-ho. Us explico una anècdota molt breu d'una alumna que fa un treball de recerca que el fa sobre l'estrès estudiantil, batxillerat, i quan ha preguntat als seus companys si els agradava aprendre, hi ha un percentatge altíssim de gent que els contesta que sí, però quan els pregunta si els agrada estudiar, aquí la cosa ja varia, no? Per tant, jo crec que també hem d'aconseguir fer com un equilibri i una posada com en comú de quines són les expectatives que ells tenen, no? De l'ESO i del batxillerat, com a secundària entesa com a tal, amb els cicles també aquí, i després què és el que nosaltres podem fer perquè sobretot es cuidi el desig d'aprendre, que no ha de parar ni molt menys en aquesta etapa, no?
Quina és la secundària que volem pel nou curs? Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement, a l'Ofici d'Educar.
No és just que la nostra autoestima professional s'erosioni per un desequilibri entre la tasca encomanada i el temps per fer-la. Teresa Terrades.
No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
I avui seguim el fil d'aquest article de la Meritxell Blai, que entre d'altres diu: hi ha unes ràtios de secundària de gairebé 40 nens amb unes necessitats socials tremendes. Hi ha molts centres de màxima complexitat. Hi ha una taxa d'abandonament escolar molt alta. La Raqui a Telegram ens va dir: a la meva escola hi ha alumnes que obren l'escola al matí i la tanquen a la tarda. És un sistema molt mal pensat i les ràtios són criminals. En quina situació us trobeu a les aules? I sobretot amb aquella idea, allò que dèiem abans, de si es maten les ganes d'estudiar pel camí, aquest desànim de l'alumnat, no? Si el percebeu, si el noteu, no? Què us trobeu? Qui comença? Xavi?
Començo?
Sí.
Bueno, ens trobem amb molta diversitat i amb uns recursos que sempre són pocs si volem donar una resposta educativa de qualitat i inclusiva. Ens trobem també amb una inestabilitat de plantilla, amb unes retallades encobertes moltes vegades sota el canvi de tipologia de centres. Ens trobem amb això, amb dificultat per donar una resposta de qualitat. També ens trobem alumnes que no acaben de connectar amb els aprenentatges perquè sí que, com hem dit, són importants els continguts, però també és important que l'alumnat, però també el docent, prengui consciència de com i per què s'aprèn i de com s'apliquen aquests coneixements i com s'expliquen. Això és el que dona sentit i li dona utilitat al sistema educatiu i, per tant, a les aules ens trobem que estem en un moment difícil de replantejar coses i per això cal aquest debat profund cap a on anem i cap a on vol anar l'escola, que, no, que l'escola que ve no és l'escola que era, sinó que estem en un procés de transformació educativa important perquè la societat és molt complexa i aquests 2 anys també de pandèmia han accelerat també tota aquesta complexitat.
Teresa, Meritxell, què us trobeu vosaltres a les aules i aquest desànim el percebeu?
Jo diria que hi ha això, després de la pandèmia molt accentuada, aquesta desconnexió entre el món, no?, dels nostres alumnes i el que el sistema els ofereix. No? No sé, jo tinc la percepció que a vegades ens demanen que els adults una mica fem més d'adults, no?, i que també puguin anar a través nostre, anar coneixent una mica els límits d'aquest món nou que està apareixent amb les noves tecnologies, amb aquest món que s'està obrint davant seu, que s'hi han trobat una mica sols, no?, perquè ha anat venint paral·lelament amb tots els aprenentatges més tradicionals, podríem dir, no? Per tant, crec que hi ha com un cert desconcert i incertesa en general. Crec que és això el que ens van fent arribar, d'alguna forma, i nosaltres doncs, estem una mica trobant o intentant veure quina ha de ser la nostra posició més encertada en aquest sentit, no? Emetre missatges de no serà fàcil, però pot ser interessant, t'omplirà, et sentiràs millor, comptem amb tu per aconseguir-ho. Crec que hem d'anar obrint, no?, aquest camp, perquè, o incidint molt en aquesta línia, perquè tinc la sensació que hi ha com una distància accentuada entre el món dels adolescents i el nostre.
Meritxell, una carta signada per 700 directors parlava de sobrecàrrega de treball, esgotament i perill de col·lapse del sistema públic educatiu. Amb què et trobes tu?
Així és com vam estar el curs passat. El Xavi, que és director, ja t'ha parlat de la falta de recursos. Falta de recursos, plantilles incompletes, ràtios sobrepassades. Amb unes ràtios tan altes no podem atendre correctament els nostres alumnes. La diversitat de l'alumnat que tenim a les aules, molta problemàtica social. No tenim professionals. Ara s'està començant a treballar amb la codocència de posar 2 professors per aula. No tenim prou professionals. Estem treballant com a professors, però també estem fent moltes altres funcions que no podem cobrir perquè estem sobrepassats de feina burocràtica que se'ns demana, no? Llavors nosaltres volem ensenyar, volem acompanyar els nostres alumnes, però necessitem molts més mitjans per a una educació de qualitat. Necessitem recursos i això només s'arregla amb inversions. I necessitem uns centres ben dotats, perquè amb aules que tothom tingui ordinadors, que tothom tingui pissarres digitals, que tothom tingui aules correctes, que no estiguem en mòduls, hi ha d'haver inversió per una educació de qualitat i que perquè puguem atendre bé els nostres alumnes hem d'invertir en educació, més del que es fa.
Hem parlat del desànim dels alumnes i escriu la Teresa Terrades en un article al Diari de l'Educació. Quan parlem d'aquest desànim, correm el perill, ella ho diu en relació als docents, que es malinterpreti i se'l relacioni amb la falta de vocació, amb la mandra, amb l'acomodació i la resistència als canvis, entre d'altres. Però aquest desànim sol ser més propi dels docents que viuen la seva professió des del rigor, la implicació i la certesa del poder transformador de l'educació. Convençuda que els educadors hem de contagiar entusiasme, optimisme i bon humor, ens passa sovint que vivim situacions d'alt voltatge emocional, que ens passen factura i ens fa sentir sobrepassats. Quin és el vostre estat d'ànim? Ara veniu de les vacances, suposo que veniu reforçats i reforçades, però sentiu que és un pes excessiu el que recau sobre les vostres espatlles?
Bueno, és un pes important. Ja per si, no? El pes de l'educació del país, de l'escola pública, és un pes important. Sí que és cert que hem de persistir i jo crec que, sobretot, aquest desànim es pot combatre amb projectes engrescadors de centre on l'equip pugui trobar el seu espai de creixement personal i que siguin emocionalment sostenibles. Per tant, jo crec que amb projectes d'equip contextualitzats on el centre s'han de fer això, una reflexió profunda per veure quina és la proposta educativa que fem, quin és l'entorn, quina tipologia d'alumnat tenim i, per tant, no intentar fer fórmules estàndards per a tots els centres, estandarditzades, allò que és útil per a un centre segurament no ho és per a un altre, i de vegades ens capfiquem en replicar fórmules i això ens causa neguit i desànim. El que hem de fer és saber en quin punt estem i donar una resposta adequada. I això es fa des d'un projecte col·lectiu i compartit i es fa amb un treball en equip.
Teresa Meritxell, com es remunta el desànim?
Es remunta amb molta energia i sobredosi, no? de posar-hi això, aquest entusiasme quan s'han de començar a tirar endavant les coses. Però sí que és cert que portem aquest desgast acumulat d'aquests últims anys, sobretot, no? Evidentment, a través de la pandèmia. Jo, per afegir una qüestió que hem anat comentant, perquè m'agradaria dir, és que si el professorat el volem feliç, digueu-li que tindrà mitjans per atendre la diversitat. Aquest és el gran repte. És el cúmul de situacions i casuístiques que volem atendre i que hem d'atendre que sovint fa que ens col·lapsem davant de tant de llau de situacions i, com també s'ha dit i heu comentat, amb les demandes burocràtiques. I sobretot, es combat amb què trobem sentit amb el que fem, no? Sobretot perquè quan nosaltres som a l'aula, les nostres formes de ser es desenvolupen, és a dir, han de tenir cabuda, han de tenir la tranquil·litat de que es poden, cadascú dins l'aula podem desplegar aquelles fortaleses nostres i aquelles formes de treballar que més ens fan sentir bé, sabent-nos que estem dins d'un projecte que és de centre i que té això sentit, perquè fa transformar i millorar l'educació dels nostres nois i noies, bàsicament.
Meritxell Blai, com està el teu ànim, per començar?
El meu està bé. Vam passar un curs molt, molt, molt difícil i coincideixo plenament amb la Teresa amb tot el que ha dit, que si ens voleu feliços, el que ens heu de donar és mitjans per atendre la diversitat. Treves, estem en un moment de treva i això ens anirà molt bé per aconseguir noves millores. Ara tindrem 3.500 professors i mestres més a partir del gener. La lluita no ens pot desgastar, l'hem de seguir fent, hem de seguir millorant la nostra educació pública, però jo ho faig sempre amb molta vocació, molta passió. A mi m'entusiasma la meva feina. I com jo, conec moltes persones i molts professors i molts professionals que els entusiasma la seva feina i per mi té molt de sentit el que faig. Per tant, evidentment que començo més descansada perquè vinc de les vacances, però sempre començo amb l'il·lusió d'un nou curs, conèixer alumnes nous. Sempre sento aquelles papallones a la panxa el primer dia quan he de conèixer el meu nou alumnat i això és una màgia que només la sentim aquelles persones que sentim passió i vocació per la nostra professió. Ara, això sí, ens heu de donar els mitjans, ens han de donar els mitjans per poder desenvolupar la nostra feina, per sentir-nos, doncs, això, útils i per poder transformar realment aquesta educació, que és el que volem.
Útils i reconeguts? Aquesta és una pregunta que solem fer en aquest programa. Aquesta falta de reconeixement cap als docents que a vegades sentiu que no teniu. Meritxell?
Mira, jo no crec que no sentim. Durant la pandèmia, fixa't que vam ser molt reconeguts. I tothom va entendre quin valor tenia l'escola i quin valor tenien els instituts i els mestres i els professors i la gran feina que vam fer tots des de cases nostres intentant tirar endavant el que ens importava, que eren els fills i filles de tothom. S'acaba la pandèmia, tornem a la normalitat i altre cop tornen les crítiques, però és una mica com el professor, de vegades és com una mena de boc expiatori de tots els mals i de tots els mals horaris i de tots els males feines del nostre país. I això no té per què ser així. Vull dir, simplement en què es compti amb el professor, en què es respecti la seva feina i se'l valori, en tenim prou. Hi ha moltes altres feines que també són com la nostra i tenen vacances i si algú les vol fer, que s'hi posi. Però, com t'he dit, aquestes feines nostres no són fàcils i no s'aguanten i no es tiren endavant si no tenen sentit de veritat i si no tenen passió i si no ets professional. Per tant, a mi no em preocupa tant el que pensin de nosaltres. Ja et dic, algú ha de pagar els plats trencats de tant en tant. Jo sé que quan les coses van mal dades, la societat, els pares, les famílies, ha vist el valor de l'escola i ha vist el valor i la importància de la figura del mestre. Per tant, bé, no passa res si de tant en tant som una mica això, el ruc dels cops, perquè sé que en el fons no ho pensen, no? És una crossa que s'ha instal·lat de crítica cap al professor, però sabem que tenim aquest poder i l'hem de fer valdre. Amb això hi hem d'anar tots, l'hem de fer valdre, el nostre poder.
Quina és la secundària que volem pel nou curs? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
La confrontació reiterada amb determinades actituds d'alumnat porten a un fort desgast emocional al professional que viu un tràngol quan entra a l'aula. Teresa Terrades.
Sisplau, ensenyar tenir esperit crític.
L'Adela comença aquest curs primer d'ESO. Sentim la secundària que li agradaria.
Jo espero que a primer d'ESO poguéssim tenir temps lliure, que no quan sortim de l'institut que tinguem que anar a casa i estar tota l'estona estudiant per un examen. També espero que els professors tinguin en compte si a tu et costa una matèria en especial, que et puguin ajudar. I per últim, que no sempre hi haguessin les mateixes matèries, que hi hagués més varietat, que no fos sempre de català, castellà, matemàtiques, que hi hagués més varietat.
Preneu nota, perquè aquestes són unes propostes que venen directament dels joves que fan secundària. Diu la Meritxell Blai sobre els canvis de la LOMLOE. Pretén adaptar-se als temps actuals, però l'escola s'ha d'adaptar a la moda, pregunta ella, o ha de ser un baluard que es mantingui més o menys al marge de modes i de lleis polítiques? El govern espanyol intenta que l'ensenyament es torni competencial. L'alumne no ha de saber, sinó saber fer, que s'ha convertit en un mantra. Si t'ho repeteixes moltes vegades, potser t'ho creus, però és un mantra buit. L'alumne tan sols pot saber fer si sap. Si no sap, no pot saber fer. Si ensenyes a saber fer, però els nens no saben, no aprendran bé. I això ho acompanyen de noves metodologies. La RAC i el Telegram et va donar la raó, Meritxell, pel que fa a les avaluacions, la diversió contínua i l'aprendre en paral·lel al saber. A veure, ja sabeu que hi ha aquesta dicotomia, coneixements i competències que no són incompatibles. Però com s'ha de conjugar això a l'aula, Xavi?
Bueno, jo penso que és el debat aquell de l'ou i la gallina, no? Sense ou no hi ha gallina i sense gallina no hi ha l'ou, val? Per tant, una mica és això, continguts i competències. És cert que els continguts tradicionalment són més fàcils de quantificar i d'avaluar, però per mi són la punta de l'iceberg de l'aprenentatge. L'aprenentatge profund és la resta de l'iceberg i la resta de l'iceberg és per què i com s'aprèn i com s'apliquen i com s'expliquen els aprenentatges. Prendre consciència d'això per al docent com a professional de l'educació i per als adolescents i joves perquè han de continuar formant-se al llarg de la vida, crec que és la clau. Per tant, com això, l'ou o la gallina, doncs els aprenentatges, les competències i els continguts.
Teresa, l'ou o la gallina?
Jo tampoc no veig la dicotomia. Dins de la competència incloem els sabers, les habilitats i les actituds. Per tant, tot va com en un gran pack, podríem dir aquí, no? Són indestriables i jo entenc que tan important és, no? Jo penso que el rigor en els coneixements és fonamental, però també a la vegada és important tenir persones doncs, socialment competents, que puguin participar a la seva comunitat, que tinguin autonomia per decidir, dirigir les seves vides, tenir bones eines per elaborar criteris, saber prendre decisions. Per tant, al final és un joc d'equilibris i amb l'experiència dels anys el que ens n'adonem és que no hi ha mai una metodologia infal·lible, una manera de fer infal·lible. Mai es pot fiar tot a un únic sistema d'aprendre, perquè sempre, de totes elles, hi ha coses bones i, a més, alumnat que els hi funcionen un tipus d'estratègies i unes altres. I, per tant, sincerament, crec que s'han de comptar amb totes, ens ajuden totes a tirar endavant i que el gran repte és fer el joc d'equilibris a l'aula en poder-los conjugar per el tipus de nois i noies que tenim davant. Perquè la nostra és una feina que és adaptògena total. Ens hem d'adaptar contínuament al que va sent l'entorn en el que nosaltres treballem. La societat canvia, canvien les famílies, canvien els nois i noies, i nosaltres hem d'entendre aquests canvis i saber-hi treballar, no? Per tant, no ho veig una dicotomia, ho veig una complementarietat tot plegat necessària.
Meritxell, tu poses un exemple, una mica de broma, que diu, si busques Homer a internet, el primer que surt és Homer Simpson. Per tant, han d'aprendre a discriminar i a ser crítics, no? Dius que competencial no vulgui dir baixada de nivell per maquillar les proves PISA. A veure,
compte, perquè tot això que estan dient els companys, que estan parlant amb molta propietat i estic segura que ells ho fan molt bé, igual que jo ho intento fer molt bé, tot el bé que puc, els experiments, mentre anem experimentant sobre com hem d'aprendre, com hem d'ensenyar, els experiments els hem de fer fora de les aules. No podem fer servir els nostres alumnes com a conillets d'Índies. I jo, des que he començat a treballar, he provat molts tipus i he millorat la meva manera d'aprendre, d'ensenyar, d'examinar. El que passa que és el que et dic, no ens podem perdre en això i de vegades hi ha gent que s'hi perd i qui hi perd són els alumnes. I fixa't que hem tingut les pitjors proves, els pitjors resultats a quart d'ESO, una baixada espectacular enguany en les proves de maduresa de quart d'ESO. No? Llavors, què passa aquí? Si les proves ens diuen que no s'aprèn, doncs alguna cosa està fallant, en alguna cosa ens estem perdent, no? T'he posat aquest exemple perquè és un exemple que quan jo escric Homer a la pissarra, no? Quan parlo de l'èpica grega, doncs molts diuen, oh, Homer, ah, i fan aquesta broma. Però és que quan tu li dius a l'Alexa o quan tu li dius a Google que et busqui una cosa, el que els hem d'ensenyar és a discernir aquells que tinguin esperit crític i sàpiguen el que estan buscant, que no es creguin, ara estan tan de moda els fake news, no? Com som capaços de manipular a la gent, no? I hem de fer-los crítics. I això només s'aconsegueix amb una bona comprensió lectora i amb aprenentatges sòlids. Per això et dic, jo aquesta nena que has posat al tall, doncs evidentment tindrà molta varietat, perquè amb la LOMLOE hi ha tantes matèries optatives que no s'avorrirà. Però hi ha d'haver un espai de coneixements forts, sòlids, que permetin que aquests individus, com diu la Teresa, després es puguin adaptar, es puguin realitzar. I compta amb això, compta amb els experiments que fem, compta amb el temps que perdem fent aquests experiments, com ens perdem els professors amb rúbriques, amb sistemes d'avaluació que no acabem de dominar, perquè qui hi perd, en el fons, són els alumnes i així es veu en les notes. Per tant, alguna cosa està passant.
Què està passant? I, en tot cas, si percebeu aquesta baixada, si això és real, el nivell dels alumnes de secundària ha baixat, és preocupant, és alarmant, i en tot cas, com es pot remuntar aquesta situació?
Les dades, el Xavi segur que les coneix, i la Teresa també, i tots, són públiques. Per tant, hi ha un baix nivell de comprensió lectora i hi ha un baix nivell a tota l'ESO. Que tenim un problema ho sabem. A veure què comenten els meus companys, a veure com ho veuen ells.
Bueno, sí, sortim de 2 anys que realment hem fet un acompanyament des de casa primer, després doncs, partim d'una situació en què bueno, les escoles van estar obertes, però d'alguna manera es va ressentir per tot el tema de la pandèmia. Aquests resultats els hem de contextualitzar, penso també, no? Estem, no obstant això, en un procés de canvi i precisament això el que potser el que ens fa és qüestionar-nos quin és el model d'aprenentatge i quina és la proposta educativa que fem a les aules. Potser resistir amb allò que fem no és adequat, sinó que hem de persistir amb els objectius i, per tant, començar a fer canvis metodològics. L'objectiu no és equivocar-nos, però si ens equivoquem no és un drama. L'equivocació forma part de l'error i després trobar mecanismes per corregir-ho forma part de tots els processos de canvi i forma part dels processos d'avaluació. Si hi ha una bona avaluació d'allò que es fa, doncs allò ens permetrà si realment allò que hem iniciat és millorable o no. L'evolució biològica funciona així. El darwinisme doncs, funciona a partir d'assaig i error i al final, si finalment aconsegueix adaptar-se bé a l'entorn, doncs són espècies doncs, més o menys adaptades i si hi ha un canvi en l'ambient, doncs les espècies doncs, tenen també marges de millora i de canvis. Per tant, experimentar, bueno, no és experimentar, és obrir noves estratègies amb reflexió profunda pedagògica, amb treball en equip, no tancar-nos i aïllar-nos amb la nostra matèria, sinó fer propostes globalitzades, competencials. Bueno, jo crec que tot allò que es faci amb sentit, amb reflexió, doncs s'ha d'avaluar. I quan es fa una avaluació hi ha marge de millora. I hem d'entendre que en aquest procés doncs, poden haver errors o poden haver aspectes millorables i aquests moments d'avaluació ens han de permetre corregir-los. Però sí que és cert que la proposta potser que estem fent ara doncs és una proposta que no s'obtenen els resultats que pensaven que s'havien d'obtenir, tot i que jo crec que cal contextualitzar-ho amb aquests 2 anys de pandèmia.
Teresa, que et sentíem que també volies parlar. Com veus tu el nivell de l'alumnat?
Bé, home, sempre preocupa, perquè nosaltres voldríem que fos bo. O sigui, tots volem que dels nostres instituts i dels nostres centres surtin alumnes preparats i, diguéssim, amb les eines suficients per poder encarar el que vingui, no? Aquests resultats no ens agraden, a mi no em satisfan. També sé com hem donat totes les diferents disciplines, matèries i sabers amb el context que ho hem fet aquests 2 anys, no? Vol dir que ho hem fet això, amb alumnat primer tots a casa, després alguns a casa, alguns a l'aula, després classes confinades. Tot això ha interferit moltíssim amb el que abans comentava a l'inici del programa, de la connexió que els nois i noies tenen amb l'institut, perquè també han vist com es pot, diguéssim, treballar, entre cometes, des de casa i, per tant, una relació diferent amb els seus sabers, no? S'obren noves, hem vist noves opcions, no?, de coneixements online, etc, etc, però tot això mesurat amb les mesures que tenim, amb les proves actuals, doncs és evident que no concorda. I jo sí que crec que amb els anys el que veig és que hi ha d'haver un, diguem-ne, un pòsit important de coneixements que s'han de tenir de rigor perquè permetin el que abans ha dit la Meritxell, poder avançar en els sabers i en el serien les habilitats i tota la resta de coneixements, no? Ho dic perquè el no podem això llançar certes maneres de treballar perquè ja són, les podem considerar anacròniques i quedar-nos despullats i sense bastides per poder avançar després. Per tant, jo penso que en aquests moments ens funciona el millor possible per avançar una situació híbrida en la que puguem jugar amb un sistema més globalitzat, amb interdisciplinarietat que ens ajuda molt a connectar, no?, diferents contextos, i això va molt bé per crear interès, i a la vegada també necessitem hores de treball d'aquest més tradicional posat al dia. I en això també abogo molt per la formació del professorat, que hauria de ser doncs, també molt posada, sempre una predisposició, no?, a posar-nos al dia en les maneres de treballar, perquè no ens trobem precisament que només és a l'aula on anem a experimentar les coses, no? Per tant, sempre hem d'estar connectats a poder-nos formar millor i a saber què està passant millor.
La Meritxell Blay desaconsella treballar per projectes i situacions com es fa a primària perquè ho troba una utopia. Com s'ha de treballar a secundària, Xavi, Teresa, Meritxell, tenint en compte que ja m'heu dit coses, eh? Però aquesta, diríem, a l'aula, a la pràctica, perquè una de les coses que anomena en el seu article Meritxell Blay és ella parla d'un ensenyament hippie, no?, que és aquell que l'alumnat s'ho ha de passar superbé i que ella ve dir que no és així. I, de fet, la Raqui a Telegram ens deia que aquest haver de ser una mica com el extramotivador de l'alumnat, que és una part dels docents senten que no són això, no? Algú que hagi de fer el pallasso perquè es diverteixin i aprenguin, no? Com s'ha de fer això perquè motivi a l'alumnat, però no, que no tingueu aquesta sensació que heu de ser tan divertits, tan divertits?
Bueno, jo estic d'acord amb la Teresa. És un model híbrid. Per exemple, puc dir una mica com treballem nosaltres. Nosaltres tenim doncs, un espai que diem els blocs d'aprenentatge i servei, on l'aprenentatge després es posa en pràctica amb un servei a la comunitat i té aquest component ètic de l'aprenentatge i aquest component d'utilitat. Després tenim espais de treball per projectes globalitzats i multidisciplinaris. Hi ha una part també que i és el que diem les situacions d'aprenentatge globalitzat. Després tenim les situacions d'aprenentatge específic, que sí que són les matèries tradicionals, català, castellà, matemàtiques, etc. També hi ha unes hores. Després també treballem, hem introduït també disciplines més creatives, hem introduït la cuina, hem introduït també tot el que és el procés creatiu de les arts, perquè moltes vegades a les escoles estem, no, treballem des del paradigma del mètode científic, però també està tot el procés creatiu artístic que obre noves portes als aprenentatges. Per tant, una mica és això, una oferta on tingui cabuda tot aquesta manera de fer, doncs, més tradicional però actualitzada, i aquestes noves maneres de fer. Però sempre, com ha dit també la Teresa, cal una formació profunda del professorat i sempre, sempre cal avaluar tot allò que fem.
Meritxell, el com?
Jo, si em permets, em vull defensar, perquè no és que desaconsellés els projectes, sinó que critico, com sempre, perquè has d'entendre el context de l'entrevista, critico el temps que tenim i l'organització, les hores de què disposem per organitzar-los per fer un projecte amb qualitat. Jo, en els 20 anys que farà que treballo, he fet múltiples projectes i en faig cada any. Vesteixo els meus alumnes de romans, els porto en un jaciment, en un context, fan de guies per la resta d'alumnes, guien l'aprenentatge dels més petits. He fet projectes en arts i disciplines artístiques en diferents instituts que he treballat. Per tant, si parlo és perquè m'he passat els anys fent projectes i necessitaria unes hores de coordinació perquè aquests projectes fossin realment, com diu el Xavi, ben avaluats, ben ferms, ben fets i ben organitzats. I resulta que en el nostre horari ara hem aconseguit potser una hora menys, tornar a les 18 hores de secundària lectives, i dintre d'aquestes hores lectives, que tindran lloc a partir del gener, que hem aconseguit, resulta que hi hauria d'haver una hora que fos coordinació de projectes. Al meu centre això encara no hi és, o sigui, jo el projecte el coordino jo sola, les meves hores, després a casa, com jo puc, i d'hores de més a més. Llavors, jo el que vull dir és això: endavant amb els projectes, endavant amb... però fem-ho bé, trobem l'espai, fem la formació que diu la Teresa. Jo cada estiu faig formació i dono formació. Per tant, si hi ha aquesta crítica tan dura que vaig fer, és perquè la faig des del coneixement de causa i des de l'experiència. Només reclamo això, espai de trobada, espai i temps en el nostre horari per poder dedicar una qualitat educativa més alta.
Quina és la secundària que volem pel nou curs? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
A vegades, més sovint del que ens agradaria, l'esforç abocat a l'institut ens retorna en forma de frustració i insatisfacció professional. Teresa Terrades.
Doncs avui amb el Meritxell Blai, amb el Xavi Murillo i amb la Teresa Terrades parlem de com és aquesta secundària que volem pel nou curs, diu la Meritxell Blai. Seguim el fil d'aquest article polèmic que va escriure la Meritxell. A les comunitats autònomes amb llengua pròpia, la LOMLOE tan sols marca un 50% del currículum, l'altre 50% el marca la Generalitat. Per què no s'ha aprofitat per donar una singularitat catalana a la normativa, es pregunta ella. Feu una lectura positiva o negativa d'aquesta autonomia de centres? Com ho viviu, això, aquesta més autonomia, no? Perquè hi pot haver una gran disparitat, no?, entre centres pel que fa al model pedagògic, pel que fa al model lingüístic, no? Això és bo o és conflictiu, Xavi?
Jo crec que és bo, perquè els centres han de contextualitzar la seva resposta educativa i la seva singularitat. No hi ha, com he dit abans, no hi ha una recepta única ni models que siguin 100% replicables. Per tant, l'índex de vulnerabilitat, de complexitat, però també el potencial humà que hi ha als centres, no? I els talents humans que van més enllà de les especialitats del professorat que pugui tenir el professorat de secundària, són factors que han de vertebrar un projecte educatiu on tothom pugui créixer, on es potenciï el sentiment de pertinença al centre, i per tant jo crec que els projectes educatius han de ser singulars, contextualitzats, i per tant endavant aquesta autonomia de centres i aquesta capacitat d'alguna manera d'adaptar el currículum a la nostra realitat.
Diu la Meritxell Blai, que també em diràs que segur que ens matisaràs el context, no? Hem d'adaptar els ensenyaments antics desfasats a l'actualitat i donar-los una pàtina de dos principis bàsics, la sostenibilitat i l'ecologia, i també el feminisme. Hi ha professors preocupats per com avaluaran el masclisme i el feminisme dels seus alumnes. Això no són sabers. Teresa, en aquest cas, Meritxell, explica'ns una mica...
Bé, això és una de les els eixos de la LOMLOE, doncs destaquen que ens hem de moure doncs dintre d'una sostenibilitat i també dintre dels valors del feminisme. Crec que tots ho hem fet i tots hem, almenys doncs jo sempre he treballat des de la sostenibilitat de la meva matèria i des del feminisme com a dona que sóc, amb exemples des de les dones clàssiques a qui fa tants anys que em dedico a estudiar i a divulgar. Però hi ha docents que estan perduts en aquests temes perquè això no són sabers, no? Llavors, com avalues això? Com avalues el grau de feminisme d'una matèria? Com fas que hi ha persones que se senten molt perdudes? I aquí té a veure, professors, i aquí té a veure el que deia la Teresa, la formació i el consens. Si aquesta normativa s'hagués acordat des d'un consens i s'hagués pogut treballar el currículum i s'hagués pogut consensuar entre tots i entendre'l, això s'aplicaria millor. Si el docent es perd en aquest currículum nou i no sap com l'ha d'aplicar, llavors passarà això que comentàvem dels experiments, que no estarà ben aplicat, no? Llavors, necessitem formació i necessitem consens, i no hi ha hagut ni una cosa ni una altra.
Són molt vius als instituts els dilemes sobre les maneres de fer les classes, agrupar els alumnes o avaluar-los. Teresa Terrades.
Sentim què espera el León de la secundària.
Lo que me gusta en la secundaria son las asignaturas. Y lo que me encantaría que pasase es que nos dejasen más tiempo para trabajar en grupo y para conocer mejor a mis compañeros de clase. Adiós.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Quina gran veritat, Teresa Terrades. Quina és la secundària que volem? Aquest és la pregunta que ens fem avui. Quina seria la teva principal reivindicació, Teresa?
Sobretot la de tenir aquests recursos per atendre totes aquestes diversitats i que hem parlat, poder atendre totes les expectatives de tal com també ara ens expressava aquest noi, a poder disposar del temps, sobretot per la coordinació de tots aquests projectes que ens agradaria i que estem tirant endavant de la manera que podem, poder donar espai i cabuda, sobretot, que els instituts fossin el lloc dels adolescents on ells se senten reconeguts de manera integral, de manera que tota la seva persona allà és compresa, sigui com sigui cadascú, i avanci com avancin els seus sabers, i que ells tinguessin clar que el seu pas per l'institut es fa millor la vida. Jo, pràcticament, aquesta és una màxima que m'aplico cada dia per poder fer bé la meva tasca, no? I això una miqueta és el que m'agradaria que passés.
Meritxell Blai, la teva reivindicació, de forma breu ja, per anar tancant?
A veure, jo la reivindicació que tinc, i que era la fonamental de l'article, tot i que després doncs, l'articulista Ot Bou, que em va fer una entrevista per telèfon a final de curs i que ell va destacar els punts més polèmics i més calents de la hora i pico i mitja que vam compartir de telèfon, no? Entens que la meva reivindicació vital ja des de fa uns anys és les humanitats, eh? Jo sempre reivindico una educació amb humanitats que a vegades estan més relegades al nostre sistema educatiu. És la primera vegada des del 1857 que el llatí i el grec no apareixen en una llei educativa, i el llatí i el grec ens situen, ens donen uns referents, ens diuen d'on venim per poder avançar i anar cap al futur, no? I en cap cas estan renyits amb la tecnologia, ni en els projectes, ni amb els ensenyaments competencials, perquè tot deriva, va i ve al voltant del que seria la nostra base, que són les humanitats, i que és el que ens fa més humans, també, recordem-ho.
Xavi Murillo, acabem amb tu. Reivindicació principal teva, vinga, és el teu moment.
Bueno, només volia dir una cosa.
que penso que la perspectiva de gèneres i la transició ecològica i la transició digital humanitzen els aprenentatges i la proposta educativa. Recursos, sempre recursos humans i recursos de qualsevol mena, digitals, etc. Inversió, sobretot en la millora dels espais. Els espais educatius són claus, i no només tecnològics, sinó espais amables, il·luminats, nets, etc., que moltes vegades ho oblidem, i aquest context també és molt important per a aprenentatges de qualitat. Que les propostes de canvi i millora siguin sostenibles, i com han apuntat les companyes, doncs que hi hagi la possibilitat d'organitzar horaris que permetin de manera tranquil·la doncs, aquests debats al centre. I sobretot potenciar aquests espais de codocència, de treball en equip i la presència als centres de professionals d'orientació, de TIS, d'acompanyament emocional, que són claus per a una resposta de qualitat amb les escoles i amb els centres de secundària.
Aquesta secundària que ens heu dibuixat sí que ens agrada i sí que la volem. Tant de bo aquest curs serveixi per implementar totes aquestes coses que ens heu explicat, tots aquests desitjos que el curs us els doni i es portin a terme. Meritxell Blai, moltíssimes gràcies. Xavi Murillo, gràcies per haver-nos acompanyat. I Teresa Terrades, que vagi molt bé el curs. Moltes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu. L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I aquesta és la pregunta que ens fem aquest curs, aquesta temporada amb Lara Terrades. Com educo? Com educo jo? Com eduqueu tots aquells que ens esteu sentint? I avui comencem per fer una mica de declaració de principis d'aquest espai. Lara Terrades, benvinguda.
Moltes gràcies.
Per on anirem? Explica't.
Doncs aquesta secció està pensada per totes aquelles persones que esteu educant ja en un nou paradigma de consciència educativa, que trenca amb tot allò que nosaltres hem rebut, totes aquelles maneres que estan més basades en una jerarquia, en amenaces, en càstigs, en l'educació de la por, que més o menys totes hem rebut, com més enrere anem, encara més, no? Llavors ara, en aquest canvi de consciència social, un dels aspectes més importants que per mi s'està donant, que és el canvi de món, és com estem educant. I com estem educant ja no té res a veure amb com ho fèiem abans, i això fa que no tinguem referents. Llavors, sabem que no volem fer el mateix i que necessitem trobar noves maneres. Això genera una sensació moltes vegades de buit, d'ansietat, de no saber si ho estic fent bé. I el que està passant és que tenim també molta informació que abans no la teníem, de com és una criatura, què necessita, què li afecta, què li potencia les virtuts, que d'alguna manera li fa tenir mancances. I clar, això ens fa revisar com estem educant. Aquesta revisió cap a fora, cap a les criatures, inevitablement fa que ens revisem a nosaltres. És aquesta doble direcció que sempre diem. És a dir, si jo t'estic educant a tu d'alguna manera, per exemple, t'estic acompanyant amb com tu expresses la ràbia i resulta que jo, en mi, és un tema que no tinc solucionat, quan tu t'enfadis jo et faré callar. I això com t'afecta a tu? Doncs que llavors perdràs el contacte amb el teu poder, amb la teva força, etc. Clar, la manera com jo t'acompanyo a tu com a criatura és com jo estic posicionada com a adulta. I com jo estic posicionada com a adulta, té a veure amb com jo he sigut educada. Si jo segueixo la línia inconscient de com he sigut educada, seguiré els mateixos patrons. Per no fer-ho, m'he de qüestionar. I per qüestionar-me, inevitablement, he de revisar la meva infància, què m'afecta quan estic amb tu com a mare o com a pare o com a educadora, acompanyant-te. I clar, això d'alguna manera doncs, ens posa doncs, del revés, perquè ens fa mirar aspectes que potser abans no hem mirat. És com que d'alguna manera ens exploten a la cara, no? Això és el que passa amb les criatures, que són com miralls. Llavors, en aquesta secció, el que farem és revisar la criança, l'educació, l'acompanyament a criatures des d'aquest lloc. Des de com jo t'acompanyo a tu, segons el que tu necessites, segons el teu moment evolutiu, i què m'està passant a mi quan t'estic acompanyant, que aquí és on hi ha moltes vegades doncs, la part jo penso que té més gruix, perquè és el que deia abans, estem atrevint-nos a canviar tot un model sense tenir exemples previs, i llavors, clar, poden passar coses que no sabem. I és un assaig encert, no diré assaig-error, no? I el que jo també veig molt, que a mi també m'agradaria com anar donant missatges tranquil·litzadors en aquesta secció, és que aquest nou paradigma educatiu moltes vegades ens porta a sentir-nos molt culpables, perquè moltes vegades no tenim eines, perquè moltes vegades ens surt l'automàtic, ens surt el crit, ens surt el càstig, ens surt aquelles improntes que tenim a dintre en el nostre inconscient i que en moments de límit, pum, ens surt allò. I clar, com que tenim la informació de que això no va bé, quan ho fem ens sentim molt culpables. Llavors a mi m'agrada molt una expressió d'una terapeuta que diu ser suficientment bones educadores, bones mares, bons pares i no ser perfectes, no? Que per mi és com l'arma de doble fil d'aquest nou paradigma, que sí, que està molt bé cap on anem, i alhora hem de vigilar que tota aquesta informació no ens la puguem gestionar perquè no ens generi un sentiment de superexigència, de voler-ho fer molt bé, no? Perquè també jo crec que com a persones adultes ens anem veient com aquells traumes del desenvolupament que nosaltres hem viscut en la nostra infància i ara actualment que com a persones adultes aquells traumes ens fan ser com som. Llavors moltes vegades a teràpia jo veig a mares i a pares que em diuen és que jo no vull repetir el mateix. I clar, per mi la cosa és, bueno, tu estàs aportant tota la teva foscor en una part, quan no li poses consciència, i tota la teva llum i tot el teu amor, no? Que no ens oblidem com cada vegades entrem en aquesta manera de fer com tan autocastigadora des d'aquest nou paradigma, no? I per mi això té la paradoxa de que torna a ser una altra vegada un sistema on no hi ha amor, torna a haver-hi càstig però cap a una mateixa. I bueno, doncs aquí intentarem aportar aquesta tranquil·litat, aportar llum, aportar idees, recursos, maneres com fer per sentir-nos més a cor amb aquesta nova criança i ser més coherents amb el que sentim en aquest nou paradigma.
Lara Terrades, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins a la propera.
Fins a la propera.
Una amorosa i forta abraçada. I que també tingui un punt de ràbia, que la ràbia sempre dius tu que hi ha de ser, també, que hi és. Que
també,
hi és.
També hi és. És el nostre poder, també.
I tant. Gràcies. Fins a la propera.
Gràcies.
Quan em quedo molt quiet, tinc la capacitat de quedar-me invisible. I mentre sóc invisible, dormo.
La setmana vinent, pedagogia antifeixista i acabem amb Pau Vallvé. Això ja està. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent.
Això ja està. Sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria.